Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues, l'Hotel Suís obre les seves portes.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Solín ja forma part del passat del Centre d'Esports Sabadell. Avui, Gai l'israelià ha rescindit el contracte que l'unia al conjunt arlequinat, tancant així la seva etapa a la nova Creu Alta. D'arlequinat, l'atacant ha disputat 26 partits, anotant un total de 3 gols. Sempre quedarà aquell golarro coast-to-coast de la temporada passada contra el Prat, el seu gran partit en majúscules al Centre d'Esports. Però les coses com són, el període de Gai aquí no ha estat com tots voldríem i com tots esperàvem quan va arribar ara fa un any i mig. Les lesions l'han marcat, la irregularitat també, i al final ha acabat sent un pèl estrany. Pocs però millor vinguts, va dir, preguntat per ell, Toni Saligrat, enmig del serial Gai. Avui el Sabadell s'ha acomiadat d'ell amb una nota on li desitjava sort en el futur després d'haver rescindit ja el contracte. Aquí la veritat és que de sort no n'ha tingut. Capaç de fer un partit com el del Prat que citàvem ara, capaç d'associar-se molt bé en els pocs minuts que ha tingut i que ha jugat amb Felipe Sanchón, per exemple, però absent durant bona part de la seva estada a Sabadell durant aquest any i mig. A molts ens quedarà sempre el dubte de saber com hagués rendit Gai al 100% sense tants contratemps. Per qualitat, òbviament, no serà.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so avui, el Roger Benet. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Moviments al mercat de fitxatges amb noms de sortides i també algun que interessa per fitxar. També Adri Díaz parlant ja del CUE del Deportiu Aragón, el pròxim rival, el Frank Lluís i les seves històries a la Lleixa dels Herois, i a més, l'Iker Pajares a Qatar, Sandra Santanyes a la Costa Blanca, el Premi Esportivitat del Panathlon Club o el paper dels nedadors del Club Natació Sabadell a Terrassa, entre d'altres arguments.
I fora de l'hotel?
A primera divisió, ahir es va tancar la 21a jornada amb la victòria del Celta per 3-2 sobre el Betis, amb gols de Iago Aspas per partida doble pels gallecs. Moviments al mercat de fitxatges. Precisament el Betis acabarà Marc Bartra. El central català arriba avui a Sevilla per signar el seu nou contracte amb l'equip verd i blanc. A Can Barça, Gerard Deulofeu marxa cedit al Watford anglès fins al dia 30 de juny i sense opció de compra. Mentre que l'Espanyol ha fet oficial avui la venda de Javi Fuego al Villarreal per uns 750.000 euros. El migcampista serà groguet els pròxims 2 anys i mig. Recordem que Quique Sánchez Flores ha criticat aquesta operació, deixar-lo sortir, entre altres coses perquè el considerava un puntal dins dels seus esquemes. El Manchester City, de la seva banda, ha pagat la clàusula de 65 milions d'euros del central de l'Atlètic Club, Aymeric Laporte. Alguns mitjans ja apunten que els biscaïns tenen del tot lligat al recanvi, el defensa de la Real, Íñigo Martínez. I a segona, Ana No Ribas és el nou entrenador del Nàstic en substitució del destituït Rodri, que a la seva vegada ja havia suplit mesos enrere, aquesta temporada també, l'ex-arlequinat Lluís Carreras. Acabem amb motor. Fernando Alonso ha confirmat que correrà les 24 hores de Le Mans aquest any. L'Asturià ho farà al volant d'un Toyota amb opcions de guanyar.
I a les xarxes socials.
Recuperem un tuit de Gerai Sabariego, l'exarlequinat a les files de l'Olot, i recuperant-se d'una lesió de gravetat, ha penjat una fotografia amb un altre exarlequinat, amb Chomin Barcina. Van coincidir aquí a Sabadell. Ara, el jugador, l'atacant, es troba al Jumilla. Sabariego ha fet una visita a Terres Murcianes a Chomin, recordant segurament records en blanc i blau.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant Ivan Jamuch, l'exarlequinat. Fa molt de temps, ha plogut des d'aleshores, actualment a la direcció esportiva del Girona. Avui celebra el seu aniversari.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
5 minuts clavats per sobre de les dues, entrem en matèria. Últimes hores del mercat de fitxatges i la veritat és que està força animat. Està prou animat a la segona divisió B en general, en el cas del Centre d'Esport Sabadell en particular. Gaia Solín ja no forma part del Centre d'Esport Sabadell. Era gairebé un secret a veus des de feia dies, des de feia setmanes, però especialment quan diumenge Toni Saligrat ja va dir que no creia que l'israelià continués el que quedava de temporada aquí al Sabadell. Avui s'ha confirmat aquesta rescisió de contracte de l'atacant que durant una campanya i mitja ha estat arlequinat, jugant 26 partits i anotant 3 gols. 2 davant del Prat l'any passat, ja ho dèiem en començar, que va ser el gran partit en majúscules del futbolista ja ex del Sabadell, i un aquesta mateixa temporada en l'empat a casa contra l'Ontinyent. D'aquesta forma es tanca un dels dos serials, podríem dir, amb els jugadors de més de 23 anys que estaven oberts durant aquest hivern, des de feia setmanes. L'altre, el d'Arturo, ja fa també alguns dies que es va resoldre de la mateixa manera. Per tant, la plantilla arlequinada s'està quedant als ossos, podríem dir, cada cop amb menys efectius, un fet que tampoc preocupa massa el cos tècnic arlequinat. De fet, en les pròximes hores s'espera una altra sortida. Com ja us dèiem des de diumenge, també ahir amb el Sergi Garcés, és la d'un futbolista en fitxa sub-23, és el porter Álvaro Chaparro. En plena fase final ja de la recuperació de la lesió patida a la mà, l'ex de l'Oviedo juvenil podria desvincular-se del Centre d'Esports fins i tot en qüestió de minuts, d'hores. En les pròximes hores podria deixar de formar part del Sabadell i des de l'entitat es confia i molt en Romans Carrillo, en el porter del filial que les últimes jornades ja ha estat amb el primer equip, als entrenaments, també a les convocatòries, suplint a Chaparro quan ha estat lesionat. Per implicació, també per la feina feta als entrenaments, per què no dir-ho, els plans passen per apostar per Romans el que resta de temporada a la porteria i com a alternativa a Roberto, el porter que de moment ho ha jugat tot al Centre d'Esports. Sobraran fitxes, per tant, això era d'intuir veient com han avançat els esdeveniments al llarg de tot aquest mercat de fitxatges al Centre d'Esports Sabadell, i més avui que ja és dia 30 de gener i és a punt de tancar-se. Això, com dèiem, no inquieta massa a Toni Saligrat, a l'entrenador, encara que reconeix a la vegada que no és gens habitual.
Portem molt de temps amb 15 fitxes sol, majors de 23 anys, amb una lliure, un fet que no li passa a cap equip de segona B, a cap. Les 16 fitxes de majors de 23 són les bases sòlides de qualsevol equip de segona B. Els altres 6 menors de 23 anys tenen un rol secundari a tots els equips que no són filials. Nosaltres hem tingut 15 amb tota la primera volta i d'aquestes 15 un era Arturo i un altre Gai que han estat molt més lesionats que amb disposició de jugar. Realment hem tingut 13. Ara un jugador ja no està, tenim 14. I si no estés Gai serien 13 fitxes majors de 23.
Tindrà una plantilla curta al Centre d'Esports en el que resta de temporada. Pocs, però benvinguts, va dir fa uns dies Toni Saligrat en roda de premsa, i ara toca plantejar-se a escasses 30 hores mal comptades per tancar el mercat de fitxatges si arribarà o no algun fitxatge, si arribarà o no alguna incorporació. Saligrat ho deixa clar, el club sap des de fa molt de temps les necessitats esportives de la plantilla, però a la vegada els entrenadors i els jugadors també saben que la realitat econòmica és la que marcarà el desenllaç final.
I amb això tenim que tirar cap endavant. Jo ja he comunicat al club les necessitats que tenim per créixer, per millorar. Però aquí tenim una realitat que jo sóc conscient i que jo assumeixo. I ja està. I amb el que tenim, què anem a fer? Jo crec que anem a fer una segona volta millor que la primera. Ara, de moment, portem un puntet menys. La primera va ser empat, dos empats, una victòria i una derrota. Ara són dos derrotes, un empat i una victòria. Bueno, ara cauen dos per la setmana que ve. Ara, la setmana que ve en casa, que és la nostra assignatura pendent, guanyem i portaríem un punt més que si guanyem, que això és molt parlar, no? Més o menys estem igual. Jo crec que la segona volta, amb el que tenim, la segona volta jo crec que serà millor que la primera.
Els números ha tret a passejar la calculadora Toni Saligrat a l'hora de fer aquests pronòstics de cara a la segona volta que tenim ja en marxa des de fa algunes setmanes i al voltant de com queda la seva plantilla, de com té l'equip ara mateix el tècnic de Torrent. En aquest cas, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, un dels noms que sonen cada cop amb més força és el de Salva Chamorro, futbolista oriolà que, tot i haver jugat en un munt d'equips, Llagostera, Lleida Esportiu, Barcelona B, fins i tot a Portugal o a Hong Kong, té encara 27 anys, per tant, relativament jove. L'ex de l'Atlètic Balears, també entre molts altres, s'està desvinculant ara mateix del seu actual club, del Real Murcia. Els murcians no compten amb ell, però el davanter centre per cert, en planta, de 1,88 d'alçada, negocia ara mateix la rescisió del seu contracte i la quantitat que el Murcia ha d'abonar al futbolista és la clau de tot plegat. De fet, en la mateixa situació es troben d'altres jugadors, com l'ara exarlequinat ja des de fa algunes temporades, Fernando Llorente, el migcampista que va passar aquí a la Nova Creu Alta una temporada a segona divisió A. Hem pogut llegir a diferents mitjans de comunicacions de la regió de Múrcia que la llista és prou llarga, que han d'haver-hi moviments a la nova condomina. De fet, fa tot just 10 minuts el Múrcia ha anunciat un fitxatge, el de Charlie Dean, del Granada fins ara. Ha passat la revisió mèdica fa no pas gaire, fa 5 minuts que han penjat aquest tuit de la revisió mèdica. Arriben jugadors a Múrcia, n'han de sortir d'altres, estan negociant i tot dependrà d'aquesta rescisió de contracte per desvincular-se del Múrcia. A partir d'aquí, també hem pogut llegir a diferents mitjans que el Sabadell no seria l'únic interessat, no seria l'únic club que veuria amb bons ulls una possible arribada de Salva Chamorro, sinó que d'altres clubs de tota la geografia també busquen un punta d'aquest perfil. Es parla, per exemple, del Marbella o del Pontevedra, entre d'altres opcions. Clubs que, com el Sabadell, també busquen un davanter centre, també rastregen el mercat en el que queda, en les poques hores que queden de mercat de fitxatges. El centre d'esports no s'acaba de descartar encara l'opció de Salva Chamorro a l'espera, clar, de si s'adapta i s'adequa a les finances arlequinades. És contrastat, ha fet gols a la categoria, coneix de sobres el grup i és nacional, just el que demanava Toni Saligrat. Ara falta també que aquestes qüestions econòmiques acabin de lligar-se i que Salva Chamorro també pugui estar interessat en venir al Sabadell. Això, com avui és dia 30, en qüestió d'hores, sabrem on acaba jugant el futbolista encara del Múrcia. I si no ve ningú, que és la pregunta que molta gent es fa, i si el Sabadell ha de viure amb totes les baixes que hem anat explicant les últimes setmanes, però sense incorporar cap nou efectiu, cap nova peça a la plantilla en aquest mercat d'hivern, doncs Toni Saligrat, l'entrenador de Torrent, no es queixa així d'entrada, ni molt menys, sinó que sap el que hi ha.
I si no ve res més, amb això tindrem que tirar cap endavant. I jo, encantat de la vida, si algú vol alguna cosa més, que ho porti, o no sé, o que ho demani, o no sé, jo ja he demanat i me consta que el club, dintre les seves possibilitats, ho està intentant i ho va intentar. Si no se pot, pues no se podrà.
Doncs el que dèiem, últimes hores, compte enrere, veurem com acaba la negociació, per exemple, de Chamorro amb el Múrcia, això d'entrada, i si el Sabadell pot o no fer-se amb els serveis del davanter oriolà, que no deixa de ser un nom més de tots els que han anat sonant al llarg de les últimes setmanes com a possibles davanters. Al final són faves comptades. Les premisses, les consignes són més que clares, el perfil de davanter que busca el Sabadell és ben concret, com deia ja fa un parell de setmanes Esteve Calzada aquí a Ràdio Sabadell, s'ha d'ajustar sobretot a la realitat del centre d'esport Sabadell, i això és força complicat. Per tant, són pocs jugadors, queden poques hores, veurem com acaba tot plegat. I tot coincidint amb el dia de descans a la plantilla arlequinada, una setmana diferent perquè es ve de derrota, el que no és gaire habitual, perquè fa tres jornades també que no es guanya i sobretot perquè visita la Nova Creu Alta diumenge el Deportivo Aragón, el cué despenjat de la categoria. Els arlequinats saben que aquesta sí és una oportunitat que no poden desaprofitar, veient els números d'un conjunt i de l'altre, i la millor mostra d'això són les paraules d'Adri Díaz, del migcampista, que fa un parell de dies va tornar a tenir minuts, va tornar a tenir protagonisme al centre d'esports en el partit a Badalona. El terrassenc espera enllaçar d'una vegada per totes dues, tres victòries que els permetin poder ser una mica més optimistes, poder mirar el futur més cap amunt que no pas cap a la part baixa. Saben que per potencial pronòstics en mà són favorits de cara a la propera jornada, són millors en teoria que el filial Saragossà, però també que això, a l'hora de plantejar el duel de diumenge a les 12, no serveix de massa. Adri Díaz.
Aragón, me acuerdo hace un mes o dos que fue a Campo Mallorca y empató. Aquí en esta categoría nada es fácil, los tres puntos hay que disputarlos siempre, pero bueno, somos mejores que ellos y tenemos que demostrarlo en el campo.
Doncs aquest punt de pressió que s'autoexigeix el propi Adri Díaz, són millors, diu l'Arlequinat, i per tant això toca refermar-ho, toca destacar-ho i que es noti sobre el terreny de joc. La millor mostra per això, que no serveix de massa, la tenim al partit de la primera volta, a la ciutat esportiva del Real Zaragoza, on l'Aragón va rescatar un empat, un puntet a última hora, sense ni tan sols xutar a porteria, per culpa d'un gol de Miguel González, del capità, en pròpia porteria, intentant rebutjar una centrada d'Aragón. Adri Díaz té ben fresc el record d'aquell dia.
Fue uno de los mejores partidos que hemos hecho esta liga, tanto en combinación como en ataque rápido. Y yo creo que merecimos la victoria, meter 0-3, 0-4. Pero bueno, llegaron, bueno, ni llegaron y nos metieron el empate y tenemos que sacar los tres puntos.
En cas de guanyar, d'aconseguir aquests 3 punts, tot just seria la tercera victòria de tota la temporada a casa de l'equip de Toni Saligrat, que demà tornarà als entrenaments, tornarà a la rutina, pensant en aquest Sabadell-Aragón. Diumenge, recordem, no en horari de tarda, sinó a les 12 del migdia, horari matinal, per acostumar-nos tots plegats al que ens vindrà sobre després. A priori, 3 jornades més, amb horaris matinals a Peralada, també a casa contra la penya deportiva Santa Eulària d'Eivissa i fora al camp de l'Atlètic Balears. Per cert, que si voleu matinal completa, doble de futbol, a les 10 jugarà el filial. No ha accedit a canviar l'horari, el dia de partit concretament, el canvi de led, i per tant el duel Arlequinat Olímpia de primera catalana jugarà just abans del del primer equip. A les 10 Sabadell B, canvi de led, i a les 12 Sabadell Aragón. 16 minuts hem consumit ja del programa d'avui. Tenim per aquí el Frank Lluís amb la lleixa dels herois ja a punt, per tant anem a fer una aturada en el camí i de seguida una miqueta d'història de l'esport. En 22 de les 23 jornades disputades fins ara, el Deportivo Aragón, el filial del Zaragoza, ha estat dins la zona de descens. El CUE arriba a la nova Creu Alta despenjat i apurant les poques opcions de permanència que li queden. Però el Sabadell, ai, el centre d'esports, necessita refer-se de les últimes 3 ensopegades y más al estadio, o no acaba de arrancar.
Tenemos muchas ganas de ganar ya en casa, todos los partidos son complicados, tenemos la mala suerte de que en casa no estamos consiguiendo los puntos que queremos y que necesitamos.
Sabadell en joc.
Toni Saligrat recupera per la cita Marc Martínez, però perd per sanció a 2 dels seus 3 centrals, Aleix Coc i Pol Moreno. Com el suplirà? Diumenge, en horari matinal, des de 11:45, Centre d'Esports Sabadell, Deportivo Aragón.
Hola, sóc Miguel, capità del Sabadell, i escolta nosaltres els partits cada cap de setmana a Ràdio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Vius a Sabadell?
Vols estar al corrent de l'actualitat?
Notícies, esports, teatre, cinema, música.
Si vols estar ben informat,
escolta la ràdio de la teva ciutat.
Som estudiants de l'Escola Roureda i nosaltres escoltem
Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. La lleixa dels herois, amb Frank Lluís.
Todas las secuencias han llegado.
Un altre cop Groenlàndia sonant a la sintonia de l'Hotel Suís. Això el que implica és que tenim per aquí el Fran Lluís, el que no sé si avui ve a parlar-nos... De moment no ha fet de ciclisme, de bàsquet, de waterpolo, de salts d'esquí, de BMX, de billar... A saber amb què ens sorprèn avui. Com estàs, Frank?
Molt bé, Adri. Ben content de tornar a ser aquí a l'Hotel Suís.
Per un moment he pensat que tornaves a fer aquell benvingut de fa un parell de mesos. Sí. Dic, aquest al final em pispa el programa en un moment, ja veuràs.
Per cert, quina suite m'ha reservat avui? Dic, perquè clar, hi ha suite de bronze...
La que tu vulguis.
Tothom té algú...
Tu tens per triar la que tu vulguis.
Sí. Veig que el grup...
Avui no anaves ni a la piscina directament. Va relacionat amb aigua, però no vols anar ni a això.
No, avui...
Maro... Amb vistes al mar, no?
Com et diuen això? Aigües obertes, oi?
Sí,
que sí, tu
sí,
que tant, domines tant, més tant, la
llarga,
terminologia.
La llarga
sí.
distància.
Veig, però, que el grum... Toni González no s'acaba d'esmarar, eh? Vull dir, m'havíeu fet alguna setmana quan havia vingut canapés, algun petit furs d'aquest, alguna coseta...
Avui però... res a l'entrada.
No, veig que se'ls està menjant ell tots els bombons, no? Potser, no? Bons propòsits, Toni, pel 2018? Sí, eh? Vinga.
Home, ara que ja ha passat...
Operació Bikini, eh?
Ha passat un mes, ara ja no ens en recordem del que és això dels bons propòsits del dia 1 de gener. Però bé, amb qui ens sorprens avui?
Doncs vinga, hem de fer espai a la lletja dels herois, que la comencem a tenir força atapeïda pel que diuen que... és, no sé si el millor navegant del món, però com a mínim un dels millors navegants del món, eh? D'avui en dia, 2017. La cosa molt poliesportiva, com a tu t'agrada, aparquem el futbol per uns minuts, ni que sigui. I avui, com que veníem d'aquell Ronald Antonio Sullivan, te'n recordes
tant,
de la setmana
tant,
passada?
I tant.
Avui tenim un heroi local. I quan dic local, no em refereixo a Terrassa, per exemple, o Montcada, no? Em refereixo a algú que és de Barcelona, en aquest cas. Barri Mariner, algú que té l'aigua a tocar, que va néixer allà i que es diu Joan Vila. I com et dic, pot ser considerat el millor navegant del món.
Fa temps que no feia una Volvo Sand Race i bueno, aquesta etapa ens ha anat molt bé. Evidentment hi ha hagut moments millors, moments pitjors durant l'etapa, però al final tot ha semblat anar bé, sobretot al final, i hem aconseguit guanyar i bueno, tots molt contents. Bueno, la clave està en el dia a dia, no? Com empuja la gente, hay momentos buenos...
Ja te l'he presentat. Aquesta és la veu d'en Joan Vila, que va néixer a Barcelona, que... El millor navegant del món potser és molt genèric, sí que apunten els periodistes especialitzats, els cronistes, que vindria a ser com el millor regatista del món. De fet, ara aquí, quan el sentíem que parlava, comentava una victòria més del seu palmarès, que és ben extens, en aquest cas, res, poca cosa, eh? Una etapa de la Volvo Ocean Race de fa 4 dies, ara això era el novembre del 17. Aquest home és un autèntic crac, és un mite, una llegenda, i t'asseguro que no tiro de tòpic, d'argot de periodisme esportiu o de periodisme en general, que vivim dies històrics 3 per setmana gairebé. En aquest cas et puc donar detalls del currículum d'en Joan Vila i t'asseguro que també és per caure de cul a terra i que mereix formar part de la lleixa dels herois d'aquí de l'Hotel Suís. Mira, té 55 anys aquest home, ara mateix, és prou jove, diríem edat adulta, una edat madura, Jo, per exemple, que mira, enfilo ja a la recta dels 40 i mira, me'n posaries que... 25, 27.
18, sí.
En el seu dia, en Joan Vila es va llicenciar en enginyeria civil. És a dir, de bon rotllo, no és que el nen molestés a casa i els seus pares l'enviessin a navegar, sinó que té també un bon currículum acadèmic, se li donava bé això d'estudiar, però la cosa no va per aquí, eh? Va de fer... una carrera al mar. Per exemple, participant 5 vegades a la Volvo Ocean Race, amb 5 equips diferents. Per què? Doncs perquè, senzillament, cada any hi ha algun sponsor que decideix posar més diners al damunt de la taula, més pasta, més money, per tenir-lo en el seu vaixell. Aquest home és garantia d'èxit, garantia de victòries, i per això ha estat al Mafre, abans el Fortuna Extra Lights, quan els equips de tabac patrocinaven coses, el Galicia Pescanova, el Chase Racing i el Lilbrook Challenge. Tu que ets molt d'aigua, que t'agrada molt el waterpolo, per exemple, la natació, perquè aquí a Sabadell doncs, són disciplines que
molta
són
tradició,
molt seguides. Això de mars obertes, aigües obertes i de les regates, per exemple...
Depèn per què. Si és aigües obertes en natació de llarga distància, tenim l'Erika Villaécija aquí al club, tenim l'Ester Núñez, tenim gent que... El David Meca, per exemple.
El David Meca era de Sabadell?
I tant, i del club Natació Sabadell.
També?
I tant, per favor.
Ostres, el que passa que diem que el personatge se'l va acabar menjant una miqueta, no?
Sí,
va
home, el punt mediàtic.
Gran Hermano VIP i coses
sí,
d'aquestes.
També és veritat que ja en el seu dia estava molt vinculat al món de la publicitat, etc. Per tant, no li ve de nou. I també és cert que va arribar un punt en el qual els reptes de creuar no sé quin estret o nada, no sé quina illa, quina altra, anava per sobre del que era la competició. Per tant, al final... Tots estem molt... El que tu deies, per exemple, les últimes setmanes, el millor billarista del món perquè va guanyar el campionat del món de tal. David Meca també en el seu dia havia competit, però llavors, a última hora, es va dedicar que si l'estret de Gibraltar, que són reptes més de superació personal i mediàtics que no pas el de fer una competició. Però bé, al que anàvem. Jo el que et volia preguntar és, per exemple, parlàvem d'O'Sullivan la setmana passada, no l'altra, i dèiem, és una figura que va elevar el billar a la primera línia. En el cas del món de les regates, d'aigües obertes, no nedant, com dèiem ara, que aquí sí que hi ha més tradició, sinó, per exemple, en una competició com la Volvo Ocean Race, al final no tens la sensació que això el que ha fet és també treure... un món que segurament estava oblidat o que no tenia tant de presència als mitjans i que de cop i volta aquí una sèrie d'empreses comencen a decidir per apostar per una competició que es fa arreu del món, una sèrie de regatistes comencen també a veure l'oportunitat i tot acaba una mica vehiculant un esport que no tenia tant de protagonisme que de cop i volta avui estem parlant d'aquesta Volvo Ocean Race, per exemple.
Molt d'acord amb tu, sí que és veritat que això ha passat els últims 10-15 anys, potser a partir del 2000, però crec, veus que comparant-ho amb el cas de The Rocket, de l'O'Sullivan, del millor jugador de billar del món, crec que encara estem a les antípodes en això de creure'ns el producte nacional, no? Tu no tens dubte que si O'Sullivan, a Anglaterra, a Gran Bretanya, destaca jugant a billar, ells s'encarregaran de construir-li tota l'èpica i el misticisme que l'ha d'envoltar. Si jo t'hagués parlat de Joan Vila fa uns dies...
No l'hagués ubicat
clar,
en aquest esport.
Jo tampoc, i realment crec que és un dèficit i una mancança que com a periodistes a vegades ens ho hem de plantejar. Per exemple, aquest home ha competit 8 vegades a la Copa Amèrica. Ha fet 8 vegades la Copa Amèrica, que això ja és un rècord. Doncs l'ha guanyada 3 vegades. Va guanyar la Copa Amèrica del 2003, del 2007 i del 2013, que a més també dibuixa un arc de victòries molt prolongat en el temps.
Sí.
Clar, és a dir, el 3, el 7 i el 13. Té un rècord de pèls de punta. Atenció, com és el de la volta al món, és el més ràpid en haver fet la volta al món en 45 dies, 13 hores, 42 minuts i 53 segons, En riu tant de Willy Fogg fent la volta al món en 80
dies. Perquè és navegador, arriba a ser atleta i jo m'imagino el Frank, que l'altre dia va fer la llanera, fent la volta al món corrent en 45 dies també, però bé, això anava de vaixells, no anava de córrer.
M'he recuperat perfectament, ja ho saps. Això és el 2012, quan va fer la volta al món més ràpida amb una regata. A nosaltres ens costa d'entendre, però t'asseguro que se'l considera com l'Usain Bolt del mar, en Joan Vila. Vols un altre? Doncs mira, el 2014 va guanyar una regata molt mítica, de les més conegudes del món, que és la Sydney Hobart.
Sí, pues estamos aquí allá a menos de 900 millas de la llegada a Cape Town. El viento ya va empezando a amainar por delante del frente que hemos ido un poco yendo con él todo el Atlántico Sur. Y ahora ya nos preparamos para la última aproximación a Cape Town. Probablemente esperamos que el viento vaya disminuyendo a partir de aquí y esta noche probablemente trasnocharemos a estribor y en principio se ve que llegaríamos con Cape Town con un viento de sureste fresco, o sea que hay una pequeña transición esta noche y nada, es el crítico que tendremos a ver si podemos conseguir defender el liderato que tenemos hasta ahora. Todavía nos queda una...
Quin homenatge, que ha fet aquí el Toni González i el Fran Lluís a la Dolores O'Riordan, que va morir fa unes setmanes.
Ens va deixar ara fa pocs
recordem
dies.
Recordem, sí, la veu de The Cranberries. I que va molt en la línia del que és aquesta secció de recordar esportistes de les últimes dècades, la lleixa dels herois. Avui estem amb qui sentíem ara mateix, amb Joan Vila.
Sí, que a més em feia gràcia escoltar-lo amb aquest so tan característic de fer una connexió des del mar a 900 milles, que ni m'imagino això què vol dir, de Cape Town, de Ciutat del Cap.
Sempre m'he imaginat aquell moment. Tu deus estar allà al vaixell... parlant, a meitat del no-res, deu ser una connexió peculiar.
Sí, perquè clar, el feedback, no? Clar. Tu estàs mirant, estàs al mig de l'oceà, estàs més pendent de si has de pujar o baixar algun màstil, plegar alguna vela, engegar algun motor, no? El que toqui...
I la solitud que deus tenir allà, a meitat del no-res, també ha de ser de traca, eh?
Aquest home és Joan Vila, és el millor regatista del món, un dels millors navegants del món, té 55 anys, és de Barcelona, és d'aquí de casa, és un home que està acostumat a viure a alta mar, com ara escoltàvem. Doncs mira, una curiositat, si vols, que aquesta em sembla xula. Li encanta el cafè, es veu en Joan Vila, però per raons òbvies...
Fotut, eh?
Sí, clar, ha après a prescindir-ne, perquè clar, és com difícil, imagina't, ja no dic una cafetera d'aquestes italianes, emportar-te
sí, un Nespresso allà, a meitat de la Volvo, si en reís.
Perdona, on està l'endoll, eh? Que he de carregar el mòbil i em vull fer una càpsula, un lungo o alguna cosa d'aquestes.
Sí.
Doncs, com que li agrada tant el cafè, saps com s'arregla, saps com se les apanya? Doncs porta sempre sobrets de cafè soluble. Saps aquests que tu demanes
sí,
a vegades?
Sí, tant.
Un descafeïnat de màquina o de sobre.
De sobre,
no?
Sí,
doncs,
sí.
El sobre on hi ha el cafè és cafè soluble i ell se'l menja directament del sobre. És a dir, ell quan se'n va
per
de
tenir
regata...
el regust, no, aquell?
I a més ell diu que realment li transmet com la cafeïna i la trempamenta, no? I les ganes de fer coses, l'energia. Quan fas esports extrems o que impliquen fer la maleta i anar-te'n molts dies, doncs clar, has de vigilar molt què portes, què no portes, el pes... Llavors, ell diu que els paquets de cafè li van molt bé perquè són aquests sobrets que ja són molt planets, que els pot preparar bé per l'equipatge per portar quan fa regata, rac, obre sobre...
Sí, haurà de vigilar per això que no es mullin, no? Perquè si no...
O que no li sortien d'aquells daurats, jo pensava, saps si et toca un Nespresso d'un sueldo per a tota la vida i estàs al mig del mar i
mira,
dius...
Mira, és igual, i renuncio, és igual.
Exacte.
No, però... aquest home, hem de parlar un dia amb ell?
Sí, a mi també m'agradaria
i li hem de regalar uns caramels de cafè, també.
Perquè, a més, aquesta història que és 100% real, evidentment, que va de guanyar...
Va bé, que el Frank, després de no sé quantes seccions de la lleixa dels herois, digui que és real, que no s'ha inventat cap d'elles.
Perquè la dada que m'agrada...
The Rocket també existia, no?
Sí.
I Indurain el tenia més controlat, però...
La dada que m'agrada, i molt. Mira, parlaves de ciclisme, Lance Armstrong, que llavors vam descobrir el que vam descobrir, però recordes que va fer allò de plegar i tornar?
Sí, i tant.
Michael Jordan.
Sí.
Michael Schumacher.
Sí.
Això ho han fet grans esportistes de la història, perquè s'havien cansat de guanyar, segurament. És a dir, els reptes, les metes, les fites que tenien en el cap quan tenien 10, 12, 15 anys, les havien rebentades totes. Doncs Joan Vila també va estar 15 anys sense anar a la Volvo Ocean Race. Ell deia que necessitava un canvi de vida, que s'havia d'allunyar una miqueta de l'aigua, evidentment seguia fent regates, però amb un altre ritme, i per sort és una disciplina que si et cuides li permet doncs ser molt, molt longeu, i ara ha tornat i segueix sent al capdavant de la llista de regatistes del món amb sponsors que li permeten fer el que més li agrada i ell els ho torna amb victòries.
O sigui, trobava a faltar el regust del sobret de cafè soluble a meitat del mar en no-res i a dir, ja saps què, que jo vull tornar un altre cop.
Recordem, 8 vegades la Copa Amèrica, 3 victòries, 2003, 2007, 2013, ha guanyat un sense fi de regates i el 2012 va establir el rècord de la volta al món més ràpida en amb 45 dies, 13 hores, 42 minuts i 53 segons.
Doncs una vida segurament que donaria per escriure un llibre a Joan Vila.
Molaria trobar-lo, en Joan Vila. Mira, sí que té un llibre també, és veritat. I m'encantaria trobar-lo i a veure si el podem trucar un dia aquí a la Lleixa dels Herois des de Ràdio Sabadell i que estigui al mar, a més a més. No, perquè si el truques a
hi
casa...
Hi ha un sobre de cafè, també.
Li diem que l'obri en directe.
Sí,
a veure quin és el son. No?
A veure què tal, a veure què té bon gust o...
Potser és un cas rotllo Popeye amb les espinaques, eh? Imagina que se'l menja i embogeix no? aquest home. No, però tu dic, perquè si el truques a casa, on ets? No, aquí a casa a Barcelona, doncs home, no té tanta gràcia.
No, però ha de resultar molt curiós, sobretot, què penses en aquell moment? Perquè tu et passes hores i hores i hores allà donant la volta al món amb el rellotge de dia d'arribar abans de no sé quants dies, home, hores, tal...
Sí, la més ràpida que la té ell són 45 dies, això és un mes i mig, eh? imagina't un mes i mig fora de casa, en un vaixell de 3x3, amunt i avall.
Deixa'm mitja horeta. Sol en meitat d'alta mar i ja no em cal ni 45 dies. Mitja horeta, ja està. Ahir 31, t'estic trucant per dir quan em vens a buscar.
Ja t'has cansat, no? Ja.
El sobre de cafè ja estic fins.
Ja t'hauries buidat.
Sí, sí.
Necessitaries un altre...
Doncs mira, Pep Guardiola, un altre dels per que això... ho va deixar i llavors després va tornar. Doncs sí que hem de buscar el telèfon d'aquest bon home, del Joan Vila.
I espai a la lleixa, també, eh?
Aquest ja el té reservat. O sigui, ja el posem entre els herois que cada dues setmanes ens porta el Fran Lluís.
Que jo, si em permets, ara sortint de la ràdio, pensava, potser m'aturo aquí a Sant Pau de Riu Sec, una empresa sueca, quatre lletres, tothom la té al cap.
Groc i blau.
Ho dic perquè potser m'hi aturo, aprofito, dino alguna cosa i compro un parell de lleixes supletòries.
Tu mateix.
Perquè ens estem quedant sense espai.
Tu mateix. D'aquí a dues setmanes per això m'has de portar una altra. No sé si encara hi ha espai o no per una altra llegenda, però...
Sí, i a més, mira, autocrítica. Trobo que hi estem posant molts homes últimament a la lleixa dels herois i posarem una dona, la propera.
Doncs això d'aquí a 15 dies amb el Fran Lluís i la seva lleixa dels herois. Fran, a degustar el sobret de cafè que t'ha reservat el Toni González ara aquí a la sortida de l'Hotel Suís.
Fins ara. Gràcies, Adri, benvingut.
El casal dels infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al casal dels infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org
o truca'ns al 93 317 0013.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... bon viatge.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Aquí a l'Hotel Suís hem deixat marxar ja el Fran Lluís i les seves històries de la lleixa dels herois i el que fem és tornar, podríem dir, al present i no aquí a Sabadell, sinó al Qatar, perquè Iker Pajares estrena avui la temporada disputant l'Open Internacional d'Esquash d'aquell país, valorat en $5,000. El sabadellenc espera mantenir el bon nivell, el nivell que va mostrar en el tram final del passat calendari abans de creuar l'any del 2017 al 2018. El jugador del Malibu Esportiu assumeix així d'entrada l'etiqueta de gran favorit a la victòria final en aquesta primera cita que, com diem, disputarà a partir d'avui al Qatar.
Clarament favorit en respecte a rànquing. Quan va tancar aquest campionat jo estava 60 i alguna del món i després d'aquesta sèrie número 2 ja està al 90-80. O sigui que hi ha bastanta diferència de rànquing i sí que parteixo com a favorit en aquest campionat.
Un campionat, per això, un pèl diferent del que preveia, perquè en cas d'arribar a la final, Pajares, per exemple, competirà des d'avui fins al diumenge al Qatar, però un torneig en el qual es va apuntar fa temps i que no li va gens bé ara veient el seu rànquing, perquè ha millorat posicions i igualment, per molt que guanyi aquest campionat, perdrà punts igualment respecte a la resta de competidors, allà on es troba ara mateix el rànquing mundial d'esquash. Per això s'ho pren simplement per agafar rodatge i prou.
Bueno, com el tinc que jugar sí o sí, no jugar aquest campionat seria un zero per la meva mitja durant tot un any, així que el vaig a jugar i l'agafo com a preparació de cara a la temporada.
La cita que arrenca avui al Qatar és la primera després d'unes setmanes en les quals Iker Pajares ha estat de pretemporada, desconnectat, no ha competit i s'ha dedicat a la preparació física. Ara torna un altre cop la competició, torna al Qatar.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
I de l'esquash a la natació, perquè el Club Natació Sabadell ha acabat segon subcampió de Catalunya, tant en la categoria masculina com també a la femenina del Campionat de Catalunya Open, que s'ha nedat a les instal·lacions del Club Natació Terrassa des de divendres passat i fins diumenge durant tot el cap de setmana. En plena època de càrrega física, una miqueta omplint de benzina al dipòsit per les cites que venen després i, per tant, sense ser un objectiu directe aquest campionat, els nadadors sabadellencs van complir amb escrit motiu pel qual els ha felicitat el director tècnic del Club Natació Sabadell, Xavi Balaguer, a l'hora de fer aquest balanç, aquesta valoració del paper de la Natació Sabadell al Campionat de Catalunya Open de Terrassa.
El plantejament no era tenir una posta a punt específica per aquest campionat, però és un campionat important, no deixa ser un campionat de Catalunya, a més, Open on participaven la resta dels millors nadadors de l'estat espanyol, i bé, sempre és positiu obtenir bons resultats, com ha estat el cas.
La preparació dels representants del Natació Sabadell continua ara amb la ment posada en la cita del circuit català a Canllong de principis del mes de març i de l'Open d'Espanya, que es disputarà a Màlaga a l'abril. Allà buscaran les mínimes per l'europeu de l'estiu i serà la gran cita d'aquest tram de temporada que enceten ara, o que de fet ja ho han fet fa uns dies, a Terrassa amb el Campionat de Catalunya. I en paral·lel, Canllong, les instal·lacions del Club Natació Sabadell van acollir diumenge el Campionat de Catalunya Special Olympics per persones amb discapacitat intel·lectual. La valoració que es fa des de dins del club també és més que positiva per tot el que comporta. Xavi Balaguer.
Una entitat com el Club Natació Sabadell sempre té les portes obertes a tots els col·lectius i especialment doncs als col·lectius dels Special Olympics, i estem molt, molt orgullosos d'acollir campionats d'aquestes característiques, que realment són una festa de l'esport i on bé, tots els valors que li vulguem trobar, de participació, d'esforç, de generositat, amb molts voluntaris que han participat, molta gent que de manera altruista i vocacional i dedicar moltes hores a aquests col·lectius, doncs realment sempre és un orgull veure com la piscina som.
Un orgull veure la piscina plena i més encara amb aquesta finalitat de caire més social i d'integració. Una trentena de clubs i en total 400 nedadors han pres part d'aquest Campionat de Catalunya Special Olympics, que s'ha dut a terme aquí a Sabadell, a les instal·lacions de Canllong. Minuts i mig i tres quarts de tres. Anem a descobrir una història curiosa. Com a mínim a nosaltres ens va cridar moltíssim l'atenció en el moment que el vam veure a la televisió i el vam reconèixer de cop i volta de temporades anteriors veient-lo jugar a futbol amb la samarreta del Centre d'Esport Sabadell. Ell és ara influencer, té més de 360.000 seguidors a Instagram, té canal propi a YouTube, també és model des dels 14 anys, juga a futbol, ja ho dèiem, que des de ben petitó jugava a futbol, i també vol ser actor. Ell és el Daniel Illescas.
Todavía no habéis podido conocerme mucho, pero soy una persona muy perfeccionista. Y es por eso que no quería hacer un 50 cosas sobre mí, como todos los demás. Espero que con este vídeo podáis conocerme un poco mejor. ¡Ups! El acento. Había pensado en hacer unas 25 cosas, pero al final me he decidido por 50. Bueno, empecemos. Nací el 15 de marzo del 1993.
El vídeo continua a YouTube, el podeu buscar. Daniel Illescas, ell va jugar en l'equip que va pujar a tercera divisió del Sabadell B fa alguns anys, el 2014, i ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic. A part, l'enganxem, que gairebé surt d'un rodatge, és això de, del que us deia ara, del ser polifacètic i tenir més d'una feina, perquè hem de parlar de bicicletes fins i tot amb ell. Daniel Illescas, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
No sé per on començar, sincerament. Si per la part influencer, el futbol, les bicis...
Com tu vulguis, m'és igual.
Doncs mira, va, comencem per les bicicletes, perquè ens va cridar molt l'atenció que formessis part de l'equip de Los Imparables, del Santi Millán, que sí, participessis a la Baja Èpica de l'11 al 13 d'octubre passat a Mèxic, una cursa extrema, 300 quilòmetres, 8.800 metres de desnivell en 4 dies, una bogeria, vaja. Nosaltres et teníem ubicat en el món de la moda, del punt influencer i del futbol, evidentment. Aquí a Sabadell et coneixem per ser exjugador del Sabadell B, però això de les bicis, bicicleta de muntanya, el punt aquest extrem, d'on et va venir?
Pues va ser un nou repte que em va proposar la productora dels Imparables. En aquest cas va ser Carlos, que és el representant de Santi Millán. I bueno, com volien donar-li un rotllo més jove també al vídeo, com tots eren gent més gran que es dedicaven a la bicicleta i tal, pues volien buscar un altre rotllo i mira, em van proposar fer la Baja Èpica allà a Baja Califòrnia, però clar, jo mai havia agafat una bicicleta a la meva vida, mai. I bueno, va ser un repte, vaig sortir unes setmanes abans per provar què tal el tema de la bicicleta, i la veritat que bueno, em vaig veure molt còmode sobre la bici i vaig dir, pues venga, a mi que m'encanta viatjar i els reptes, per allà que vamos. I me'n vaig anar i la veritat que va ser unes etapes molt dures perquè mai havia agafat una bicicleta i eren molts quilòmetres i la veritat que bueno, vaig acabar amb uns mals de cames, i però molt orgullós, la veritat que molt content, perquè la gent de l'equip em va ajudar moltíssim. I res, va començar així de la nada.
Clar, al final tu en forma estàs, perquè has jugat a futbol. Per exemple, dèiem, al Sabadell B vas estar el 2014 amb jugadors com en aquella plantilla mítica, perquè vau aconseguir una gesta. Sí. Estava Burgos, Gerai, Marçal Lladó, Sergi Tienda, Gus Medina, Joan Noguera, Mardames, Estellers, Aleix Domínguez, Buba, Estrada, la llista és llarga, i de bons futbolistes. Tu no has deixat el món del futbol, per tant, en forma et mantens. Saps el que és la pressió que pot tenir un futbolista semiprofessional o d'aquestes categories, a primera catalana, tercera divisió, però clar, és que això és una altra història, això és un repte mental brutal.
Sí, tot és psicològic, perquè tema físicament, de cames i tal, perfecte. A veure, hi ha moments que hi ha moments que dius, tia, no puc, tal, però tot és psicològic. Llavors, també vaig tindre la sort de que en ningú moment em van deixar sol, sempre vaig anar acompanyat, ja que sabien que el repte era dur. Jo tampoc sabia realment com serien les etapes, no m'imaginava el que serien els desnivells, les pedres, perquè arriba un moment que arribes allà i veus el panorama i dius, hòstia, no m'esperava res d'això. Però sempre anava acompanyat i psicològicament em van ajudar molt, perquè hi ha moments en què el calor, les cames no tiren i bueno, t'animen i al final vaig aconseguir acabar les etapes, que era important.
A tot això amb el Santi Millán, que també hi participa.
Sí, amb Santi. També tinc que dir que Santi Millán aquí és un tio duro de pelar.
Com sí o no?
Jo, no? Sí, el tio va en bici, però molt, molt, molt bé. Són gent que també està preparada, que entrenen moltíssim. Clar, jo no havia entrenat quasi gent. I són gent que entrenen i que van molt bé en bici.
Ara què, per això? Perquè Los Imparables he anat veient pues... que tenen la Cape Epic 2018 sí, entre cella i cella, i participes, no?
Sí, jo estic ja dintre de l'equip i participaré en totes les etapes. L'únic que la Cape Epic és de les més dures que hi ha i em coincideix que tinc un altre treball i no puc anar-hi. Però ara la setmana que ve ens anem a Castelló.
A la Mediterrània, no?
Sí, anem a la Mediterrània, que són quasi 200 quilòmetres també, 4 dies d'etapa, i que estic entrenant aquests dies a tope per poder anar-hi. Però sí, estic dintre de l'equip, molt content, tenim diversos reptes aquest any, anem a Brasil, anem a Islàndia, i tenim coses molt, molt interessants.
La pregunta que es farà més d'un arlequinat. I el futbol què? L'has avertat directament? L'has canviat per la bici o no?
Bueno, el futbol, la veritat és que, mira, tinc a dir que una de les millors etapes de la meva vida al futbol ha sigut al Sabadell, a l'any de l'ascens. Sobretot per l'equip que tenia, amb la Pinya, que avui en dia tinc contacte amb quasi tots els jugadors, que realment són amics. I ha sigut una de les millors etapes que he tingut al futbol. I bueno, ara mateix no estic jugant a futbol, vaig deixar el futbol fa 6 mesos perquè realment amb el treball que tenia no podia compaginar, a part que tens que tindre molt... Quan dius a algun equip que vols continuar, tens que anar a entrenar. Jo soc una persona que no acaba malament amb ningú i vaig veure que realment la meva vida ara mateix estava canviant 360 graus, que no em podia dedicar 100% al futbol, que hi havia altres prioritats, jo que vic sol, econòmicament tampoc ajudava molt al tema del futbol i amb altres temes que estic dedicant-me ara, pues, tenia que aprofitar-les perquè no saps quan ni on poden acabar, no? Llavors, ho he apartat, sí que ho trobo molt a faltar perquè jugo amb els companys i tinc ganes de competir, perquè el que és competir és el que m'agrada, però ara mateix no puc compaginar, no puc anar a entrenar, ja que estic quasi cada setmana de viatge, amb mil projectes, amb mil coses, les coses me'n van bé i estic intentant aprofitar el que tinc ara i qui sap si el dia de demà tinc temps i algun equip em dona l'oportunitat de poder jugar un altre cop, pues intentar jugar a futbol.
Per acabar, tu ets model, com dèiem, des de ben jovenet, influencer, sí. Anem seguint a les xarxes socials aquí i allà perquè et fas un fart de viatjar. Sí. Què tens de projectes més enllà de l'esport? Algun viatge que tens entre mans de cara a les pròximes setmanes? Sí. O?
Pues, com sempre he dit, he viatjat moltíssim aquest últim any i que el tema d'influencer, la veritat que és increïble el que mou ara mateix i he treballat molt bé. I ara mateix, bueno, tinc un viatge, però no és ningun viatge per treball, sinó un viatge que tenia moltes ganes de fer des de ben petit i vivir una experiència a Kènia. Me'n vaig a fer un voluntariat durant 3 setmanes, ajudar una ONG, i crec que és un viatge que mai he fet i que tinc moltes ganes de fer.
Doncs Daniel Illescas, exjugador del Sabadell B, i com m'hem sentit al llarg dels últims minuts, no sabia ni com presentar-te. Influencer, model, nou ciclista, que déu-n'hi-do com s'està animant últimament.
Me n'apunto a tot.
Una miqueta de tot. A no patir gaire la Mediterranean Epic, així d'entrada a Castelló, i això sobretot
serà difícil,
aquest... Sí, serà difícil, la veritat és que sí, que no serà gens fàcil.
No serà gens fàcil, no.
A gaudir-la, perquè també dins del patiment es gaudeix també.
Exacte.
I que vagi genial amb aquest punt també de solidaritat, aquest cop de mà i aquest viatge ben especial que faràs a l'Àfrica. Una abraçada enorme.
Moltes gràcies.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
El Daniel Illescas, un exjugador del Sabadell B, que va pujar a tercera divisió amb el filial Arlequinat. Aquella temporada, per exemple, va jugar 23 partits, 3 de titular, i ara l'atacant es dedica al món de la bicicleta. Segurament més amb aquests reptes que explicava ell, que no pas per competir, tot i que també es competeix. Però ja que parlem de la bici, parlarem de Sandra Santanyes, que ha començat la temporada de BTT amb un podi en la primera prova que disputava, precisament també a la Comunitat Valenciana, com aquesta Mediterranean Epic que sentíem ara mateix. La ciclista de l'Olimpia Cycles va acabar tercera, concretament a la Costa Blanca Bike Race, una prova per parelles i que va disputar amb la corredora alemanya del DMT Racing Team, Naima Dissner. Ens n'acosta tots els detalls al company Marc Pijuan.
Inici d'any immillorable per a la ciclista local. Sandra Santanya, juntament amb Naima Dissner, va participar en aquesta Costa Blanca Bike Race de manera inesperada, ja que en el calendari inicial de la sabadellenca no estava prevista aquesta prova. Santanyes, però, admet que els 4 dies de competició dels quals constava la cursa han estat molt positius.
Balanç és bo, no? Sempre que ha dit el poni, doncs és bo, però bueno, a part d'això, doncs, ha sigut un 4 dies d'entreno importants, no? Sobretot perquè ha sigut així una mica inesperat, em van avisar la setmana passada i bueno, tampoc m'esperava que la meva parella anés tan ràpid, no? Així que, bueno, anat bé de cara als entrenos per les pròximes cites, que són més importants de l'equip.
Les dues ciclistes van demostrar una gran regularitat, acabant terceres en tres etapes i segones en una altra per acabar finalment en tercera posició al podi. La de l'Olympia Cycles té ara nous reptes per endavant, com per exemple la Copa Catalana de BTT, que es disputa a Sant Joan de Mediona el 4 de febrer. Malgrat tot, i després de l'esforç que ha suposat aquesta Costa Blanca Bike Race, Santanyes no pot garantir la seva participació a Mediona.
És una carrera que és Copa Catalana de Marató, és bastant mítica, i bueno, doncs sabem que són pujades llargues, i bueno, tot depèn de veure com recupero aquesta setmana. Ja et dic que aquesta carrera no entrava als nostres plans, la Costa Blanca, i a veure com recupero i com ho fem amb l'entrenador, a veure si estem o no estem a la línia de sortida.
En tot cas, la ciclista local té com a màxim objectiu en el primer tram de temporada el Campionat d'Europa, que es disputarà el 22 d'abril a Itàlia.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Costa Blanca Bike Race, avui vèiem les fotografies a diferents mitjans, que també va disputar en categoria masculina l'exentrenador del Barça, Luis Enrique Martínez. I avui es lliura el Premi Esportivitat. Com sempre ho fa el Panatlon Club Sabadell i arriba a la 12a edició enguany. Els guardonats seran, d'una banda, Marc Rodríguez, un nen de 10 anys que va ajudar una mica a poder acabar la cursa de cap d'any de no la d'aquesta última edició, sinó la del 2016, ara fa 13 mesos aproximadament. I, per l'altra banda, Josep Salmerón, l'entrenador d'un dels infantils del Mercantil, per un acte de joc net en un partit contra el Rubí. Martí Sala, el president del Panatlon Club, recorda que no és la primera vegada que el premi compta amb més d'un guanyador en aquesta edició.
El segon any que donem dos, perquè fa 6 o 7 anys en vam donar dos, amb un de squash i un altre de tenis taula. Aquest any, si s'ha coincidit això, el jurat va valorar, com que eren coses molt similars, va valorar poder donar dos.
Dues accions similars que es premien en aquest Premi Esportivitat. En el cas del Marc Rodríguez, el jurat valora sobretot el gest espontani que va sortir del nen fent marxa enrere i ajudant el seu company a arribar a la meta, però Sala també ha comentat la jugada que ha fet Salmerón mereixedor d'aquest guardó.
Té servei de mirall, com tu dius, sí. El cas del nen és un nano de 10 anys i l'altre s'hi portava un equip infantil en un partit de Rubí, que doncs allà doncs va fer un acte d'esportivitat doncs perquè havia lesionat un jugador de l'equip contrari, els altres no el van veure, van continuar jugant, van fer gol, i llavors l'entrenador va dir: ara estigueu separats i deixeu que facin gol ells i empatem el partit.
L'acte del lliurament del premi serà avui a 4:15 al Casal Pere IV, aquí al centre de la Rambla, i amb la presentació a càrrec del cap d'antena d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés. Informacions en format més breu. 8 waterpolistes de l'Estalpool Natació Sabadell s'enfronten avui a Holanda en partit de la Lliga Mundial. Laura Ester, Ani Espar, Judit Forca, Maika García, Mati Ortiz, Bea Ortiz, Pili Peña i també Paula Leitón disputaran aquest partit a la localitat neerlandesa Dede a partir de les 8, i després d'haver guanyat a Rússia, a Dos Germanes, i també d'haver perdut a la piscina d'Hongria d'un gol en la segona jornada. Segueix el cara i creu, cada cop més marcat a la segona B de futbol sala dels dos equips sabadellencs. Dues realitats oposades. L'Escola Pia va guanyar 2-0 al Cerdanyola, ja és quarta, suma 35 punts i, sobretot, atenció, porta una volta sencera sense perdre, traient les primeres jornades nefastes pels del carrer Garcilaso. Segurament ara mateix serien els líders indiscutibles. A més, l'última jornada rodona pels escolapis, ja que van passar a la taula al Bellsport i han vist també com el líder intractable, el Manresa, ha punxat dues jornades seguides. Borja Burgos, l'entrenador, assegura que es veu capaç de competir contra qualsevol.
Precisament aquesta volta que portem invictes, si algú demostra o algú ens diu, és això, que estem per competir, per lluitar, per guanyar qualsevol dels rivals que tenim a la Lliga, i que vam fer un inici dolent, realment, però que ens vam refer bé, i que a partir d'ara i a partir d'aquell dia doncs ja estem aquí per competir amb tothom, intentar guanyar tothom, i si nosaltres seguim en aquesta línia, almenys serem un rival molt complicat de batre.
A l'altre extrem, el Natació Sabadell vuiteja amb 28 punts, desinflant-se cada cop més i tocant fons, perdent a casa 2-9 contra un Linyola, que és el fanalet vermell i que ni tan sols havia puntuat fins ara. Diego Blanco, el tècnic, diu que ha preferit aquesta setmana no prendre decisions en calent, però reconeix que la situació és nova per ell i n'assumeix la responsabilitat.
Aquesta situació no me la había encontrado desde que soy entrenador y la verdad que es dura porque... Bueno, es pronto todavía para sacar conclusiones, pero bueno, verdad que mucha culpa o casi toda la culpa me la achaco yo porque soy el que manda y el que manda en ese vestuario soy yo y hombre, ahora mismo mi situación, yo estoy muy jodido, muy jodido.
Ara sí, aquest dissabte a les 6, Olímpic Floresta Natació Sabadell i duel a la part alta Bellsport l'Hospitalet Escola Pia. I finalment a la preferent juvenil de futbol, segona derrota consecutiva del Mercantil, aquest cop 2-1 al camp del Bordeta Lleida. L'Andorra va guanyar el Sabadell B i ha superat els blaugranes a la taula. Aquesta setmana Sabadell B, Floresta B i Mercantil Tàrrega. El grup 2, el Sabadell C va guanyar 0-2 al Premià i ara s'enfronta al Badalona B, mentre el grup 4 de la preferent juvenil derrota per la mínima 1-0 al camp de l'Europa C d'un Can Rull Rómulo Tronchoni juvenil que aquesta setmana rep el Júpiter. Fins aquí l'Hotel Suís d'avui, dia 30 de gener del 2018. Ben atents perquè demà, última hora, últim dia del mercat de fitxatges, també tindrem la visita d'una nedadora del club, Marina Garcia, i tractarem el torneig de colles castelleres de futbol que acull Sabadell amb els sabelluts d'anfitrions. Això, i buscar també jugadors que hagin passat pel Sabadell i per l'Aragón. Una abraçada enorme del Roger Benet i també del Toni González, que han passat pel control de so que us ha parlat Adrià Arroyo en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell, demanant-vos que si voleu continuar informats, @RadioSabadell al Twitter o radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.